Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La Generalitat explicarà abans d'un mes la transformació profunda que vol fer a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, la DGAIA. Tot plegat arran del cas d'una menor prostituïda i violada sistemàticament mentre estava sota custòdia d'aquesta direcció general. El govern assegura que volen arribar fins al final d'aquest cas. Escoltem a la consellera portaveu Sílvia Paneque.
Com dic, una transformació de cap a peus de la DGAIA, i per tant la consellera i el departament en aquests moments es troben immersos en aquest anàlisi profund, amb aquesta visió de transformació radical de la DGAIA, i en les properes setmanes la pròpia consellera i el propi departament donaran compte de quina és la cristal·lització d'això.
I sobre aquesta polèmica de la gestió de la DGAIA, els grups al Parlament avui s'han creuat acusacions. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat els socialistes, Esquerra i Comuns de fer-se seva la proposta perquè era una comissió d'investigació. Una acusació que ha respost al portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid.
Un cop més, el tripartit va a remolc del principal grup a l'oposició perquè fem la faena que el govern no fa. En tot cas, benvinguts siguen per tirar endavant aquesta iniciativa al Parlament.
No entraré en una competició amb altres grups. En tot cas, no? Alguns d'aquests grups són grups que han gestionat durant molt de temps la Generalitat, han tingut la presidència de la Generalitat. Hauran d'explicar a ells per què des de fa tant de temps la DGAIA funciona com funciona.
Per la seva banda, la CUP ha qüestionat una comissió d'investigació sobre la DGAIA liderada per Esquerra o Junts, ja que tots els partits van gestionar l'organisme en el passat. I la Fiscalia de Medi Ambient demana 4 anys de presó i 16 d'inhabilitació, més d'una multa de 8.000 euros per a l'exalcalde de Badalona del PSC, Rubén Guijarro, per un delicte contra l'ordenació del territori. Els fets es remunten als anys 2018 i 2019, quan era regidor d'Urbanisme. La Fiscalia l'acusa de no perseguir els responsables de diverses construccions il·legals que els agents rurals havien alertat que s'havien fet en parcel·les d'espai protegit a la serralada de Marina. I la policia local de Palamós ja torna a fer hores extraordinàries. L'Assemblea del Cos ha validat el preacord amb l'Ajuntament pel preu de les hores a la jornada ampliada. Ho van deixar de fer hores extres el 10 de gener i després de 3 mesos de negociacions avui han arribat a un acord. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha obert aquest dimarts les portes de l'exposició Francesc d'Agalí, el mestre invisible, que posa el focus en aquesta figura i es veurà fins al 14 de setembre.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 20 de maig, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Ha començat el dimarts amb una bona traca de tempestes, especialment a les comarques de Girona. Gairebé 70 litres per metre quadrat a Colomers, per exemple, a l'Empordà. I, en canvi, va fent vent i molt més sol a gran part de la resta del país, amb una temperatura que s'enfila respecte a ahir a la tarda, bàsicament a les comarques de la costa barcelonina i, sobretot, a la Costa Daurada, on aquesta tarda arribarem a fregar els 30 graus, cas de la mateixa ciutat de Tarragona, per exemple. Ara bé, aquesta tarda també hi haurà la formació d'algunes nuvolades que acabaran espetegant nous ruixats, però ja molt més locals que les últimes hores. S'acabaran produint bàsicament al Prepirineu, entre el Port del Comte, el Cadí, el Moixeró, el Lluçanès, Osona, també arribant fins al Montseny o, per exemple, la banda del Puig de Calm i les Gavarres, per tant, a cavall del Prepirineu, sud de Girona i nord de Barcelona. També alguna nevadeta a l'Alt Pirineu. A la resta del país farà més sol i, sobretot, aquesta calor que dèiem. Us seguirem a la xarxa.
Doncs avui al Connectats nosaltres parlarem de la reducció de la jornada laboral, benefici per a empreses i per a persones treballadores. Entrevistarem Anna Ginés, experta del grup multidisciplinari de la Time Use Initiative. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de les tortures a Via Laietana i per el fet de premiar amb diners el retorn d'envasos per reduir residus. A partir de les 5 coneixerem els pretencs Laia Monés i Oriol Mogas, presentadors del programa Els Tòtil, finalista dels Premis Idea Ràdio de SER Catalunya. Continuarem amb Salut per parlar del CatLab, el primer laboratori de l'Estat que rep la certificació Laboratori Verd i Sostenible, i acabarem amb Cultura per parlar del llibre Les Verges Negres, de l'escriptor badaloní Jordi Salat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Els grups municipals del PSC i d'Esquerra Republicana han presentat conjuntament una proposta per a un nou model de mobilitat sostenible a Terrassa amb la que volen posar fi, diuen, a la paràlisi actual. Reclamen accions clares per fer front a reptes com el canvi climàtic, el creixement de la població i la necessitat d'una transició ecològica real. Per això han proposat actualitzar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, caducat des de fa més de 5 anys. També demanen una visió estratègica clara que orienti totes les accions urbanes. Precisament els dos partits han promogut el ple monogràfic per debatre sobre el futur de la mobilitat a la ciutat que se celebrarà aquest divendres. Al ple intervendran fins a 10 entitats de la ciutat, una participació que les dues formacions han valorat molt positivament. També demostra que la mobilitat és una preocupació compartida per la ciutadania. PSC i Esquerra han posat sobre la taula propostes com ara implantar àrees verdes d'aparcament, desenvolupar un pla estratègic per als aparcaments de la ciutat, millorar el transport públic i garantir camins escolars segurs, així com estudiar la implantació de noves estacions de tren i pacificar el trànsit en diversos eixos urbans. Amb aquest conjunt de mesures, les dues formacions volen avançar cap a una ciutat menys dependent del vehicle privat, més accessible, eficient i ben connectada, saludable i amb espais pensats per a les persones.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la CUP Capital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Polèmica pels actes que l'Ajuntament ha convocat en el marc del Dia de l'Orgull amb el programa Ciutat Orgullosa. L'associació Abogados Cristianos ha denunciat diverses activitats com ara un taller d'iniciació al sadomasoquisme per a majors de 18 anys i també un sex track per a tots els públics, així com un conte sobre un noi que vol ser drag queer i un perreo no binari. De moment, però, el jutjat contenciós administratiu de Barcelona ha denegat aplicar mesures cautelars i ha donat 3 dies per presentar al·legacions.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. En primer lloc, comencem per Badalona. Anna Clara, molt bona tarda.
Bona tarda. Enuig entre les famílies de l'escola Planes i Casals, un dels dos centres educatius de la ciutat, que el proper curs començarà amb una línia menys d'I3. La Generalitat justifica aquest tancament per una baixa de la natalitat al barri, però l'AFA ho considera una mesura injusta i incoherent. Segons detallen, aquesta incoherència ve marcada per una altra demanda al centre i també perquè el govern local té previst una futura escola bressol a pocs metres de distància. Recriminen que aquesta decisió els ha agafat per sorpresa i denota una manca de transparència. La Manuela Córdoba és membre de l'AFA del Planes i Casals.
Nosaltres hem omplert totes les sol·licituds de les línies. A més, som de les escoles que més hem rebut matrícula viva i tenim totes les aules plenes. I a més també l'alcalde va anunciar que faria una escola bressol en aquest mateix carrer.
Aquesta reducció ha afectat diverses famílies, com la de la Montse García, veïna de Bufalà. Lamenta que s'hagin quedat fora de l'única escola pública de la zona que les permetia compaginar la vida familiar i laboral.
És una sensació d'impotència i de malestar i de ràbia, perquè si jo he tingut a la meva filla, jo li dono de dinar a la meva filla, jo l'educo a la meva filla, tu qui ets per dir-me on haig de portar la meva filla? Jo ja sé que la meva filla no es queda sense escola, evidentment em ficaré a una escola, però quina?
La fa alerta que les retallades afecten la qualitat de l'escola pública i desequilibra el sistema educatiu. És per això que asseguren continuaran lluitant per defensar una escola pública de qualitat.
Gràcies, Anna, i ara anem fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
El 20% de les persones sense llar són dones, una realitat invisibilitzada que retrata el llibre de la pretenca Lídia Pitarch, Entre Portales. I és que si la situació ja és dura per qualsevol persona, en el cas de les dones es complica encara més. El 75% han estat víctimes d'agressions sexuals i això les fan prendre mesures per protegir-se, que sovint les col·loca en altres situacions de més risc i fora del radar de les institucions.
El carrer és eminentment masculí, el carrer és salvatge, hi ha moltíssima violència, la violència és un codi amb el que es negocia, amb el que es parla a l'espai públic. Per tant, la dona, abans d'arribar al carrer, esgota totes les seves possibilitats d'aquí entre portales. No? Estic en un portal, estic en un pis, estic en una casa d'algun conegut, però per estar en aquesta casa i no veure-me-les al carrer, entraré en negociacions i en pactes, a vegades de manera tàcita, a vegades de manera implícita, que moltes impliquen violència.
La sergenta de la Guàrdia Urbana de Barcelona i experta en sensellarisme ha conversat amb la responsable del Servei Integral de Conductes Addictives del Prat, on arriben moltes persones procedents de l'aeroport. En aquest sentit, Pitarch també ha assenyalat la manca de coordinació que hi ha entre administracions per abordar i donar resposta a una qüestió que hauria de preocupar a tots els nivells.
Quan les administracions no es parlen entre si, quan les administracions no arriben a acords, es passen la pilota d'uns uns als altres. I uno por el otro, la casa sin barrer, i la gent desatesa. I la gent, de sobte, arriba a una política frontal directa, doncs, de que no han d'estar a l'aeroport, doncs no estan a l'aeroport, però aquesta gent no desapareixerà. Apareixerà al Prat, a l'Espai, apareixerà a Barcelona, a Cas Baluar, apareixerà a àmbit d'una prevenció, apareixeran a zones de Barcelona i trucaran a la Guàrdia Urbana i direm: què fem amb aquesta persona? Perquè no ha aparegut avui del no-res.
Entre Portales va ser un dels llibres més venuts d'autoria local durant la darrera diada de Sant Jordi i s'ha presentat en la darrera sessió del cicle Primera de Llibres i Lletres del Cèntric.
Gràcies, Lluís. Anem ara fins a Castellà de Retorn al Vallès. Saludem Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda. Avui ens hem despertat amb el coneixement de la mort de Josep Ramon Recordà, l'activista de la cultura i la llengua catalana. Vinculat a la política, va exercir com a regidor de Cultura al primer Ajuntament Democràtic de Castellà amb l'alcaldia de Miquel Pont i, posteriorment, el govern d'Albert Antonell i de Lluís Maria Coromines. En aquest àmbit va destacar per la seva tasca en la promoció de les arts i la memòria històrica del municipi. Va impulsar la programació de teatre, música i dansa a l'Auditori Municipal Miquel Pont i durant 8 anys va dirigir el butlletí d'informació municipal Casa de la Vila. Filòleg de formació, una de les grans aportacions que recordava fer al poble de Castellà va ser la creació de la revista cultural Art i Lletres, que ell mateix va dirigir durant 25 anys de forma ininterrompuda, amb 46 números editats. La publicació va néixer el 1986 per Sant Jordi com a revista literària i es va convertir en una plataforma destacada per la difusió de la cultura catalana. Recordà també havia publicat diversos estudis i articles a les revistes locals, algun d'ells a La Forja i a la revista Plaça Vella, participant activament en la seva fundació. La seva dedicació i amor per Castellà del Vallès deixa una empremta inesborrable al municipi.
Gràcies, Albert. I ara acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Sara Vella.
El ple municipal de Sant Cugat ha aprovat aquest dilluns la memòria tècnica per instal·lar llum a la futura passera sobre la riera de Can Cabassa, entre els carrers de l'Everest i del Cadí. L'actuació té un pressupost aproximat de 7.900 euros i un termini d'execució de 6 setmanes. Aquest nou tram d'enllumenat complementa el projecte inicial de construcció de la passera, sorgit dels pressupostos participatius, però que no incluïa la il·luminació. La decisió de completar-lo amb llum neix de les marxes exploratòries organitzades per l'Oficina de Participació Ciutadana, centrades en la seguretat i la perspectiva de gènere. La passera, que connectarà l'avinguda de Can Cabassa amb el carrer de Joan en Martorell, travessant la riera, està ubicada en sòl de propietat municipal i de domini públic.
A
la tarda no et desconnectis. Connectats.
La Time Use Initiative, que va coordinar l'estudi en què es basa la proposta de reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitges setmanals, ressalta els beneficis d'aquesta mesura. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre la qüestió amb una experta del grup multidisciplinari d'aquesta entitat. Bona tarda.
Bona tarda, doncs, per parlar d'aquest estudi que va coordinar Time Use Initiative, que aquesta... doncs, que es basa la proposta aquesta de reducció de jornada laboral a 37 hores i mitja. Parlem amb la professora titular de Dret del Treball ESADE, Anna Ginés i Fabrelles. Hola, què tal?
Hola, bona tarda.
Doncs no sé quin... potser en principi hauríem de parlar dels problemes que hi ha aquí, no?, respecte a la resta d'Europa pel que fa als horaris. Quines serien les diferències o quines dificultats trobem aquí?
Sí, perfecte. Doncs una de les conclusions o de les resultats d'aquest informe que comentàveu és que a l'Estat espanyol la jornada laboral, no, que té un paper central en el que és la configuració del temps en les nostres vides, la jornada laboral és excessivament llarga, tardana i invasiva, no? Uh-huh. És excessivament llarga perquè veiem que en l'actualitat es configura amb 40 hores a la setmana, no? com és ben sabut, i estem parlant d'una jornada que supera la mitjana, no?, de molts països de la Unió Europea, però no només això, sinó el problema és que veiem que més del 25% de les persones treballen més de 40 hores a la setmana, per tant es supera aquesta jornada laboral màxima. No? Mm-hmm. A més, també diem que la jornada és especialment tardana, perquè, i aquí veiem una clara diferència amb altres països de la Unió Europea, però veiem que la jornada laboral finalitza molt tard, no?, en comparació amb aquests altres països. Per exemple, un 30% de les persones treballen fins les 7 de la tarda, i això, tot i que potser socialment no sembla que sigui tan tard, però des d'un punt de vista de conciliació de la vida laboral i familiar, doncs, té un impacte molt, molt, molt rellevant, no? I no només això, sinó que hi ha persones, hi ha el 10% de les persones que treballen fins passades les 9 de la nit, no? Llavors això, com comentava, té impactes en temes de conciliació, en temes d'esport, associacionisme, etc. No? I després, en tercer lloc, diem que la jornada laboral és especialment invasiva perquè té aquest impacte o aquesta tendència, sobretot aquelles persones que treballen amb tecnologies digitals, d'invadir el que és el temps personal, no? I veiem algunes dades com el 47% de les persones treballa durant el seu temps lliure, no? I aquest percentatge és especialment més alt en comparació amb altres països de la Unió Europea, que evidentment, doncs, les noves tecnologies també tenen aquest efecte invasiu, no? Però veiem que aquí és especial, l'Estat espanyol és especialment elevat.
Mm-hmm. En aquest estudi que va encarregar el Ministeri de Treball, sobretot es fa incidència, perquè això hi ha molta gent que li preocupa, no? És a dir, rebaixa laboral però no rebaixa de salari, no?
Uh-huh.
Seria una mica
sí.
Aquí, no?
Uh-huh. Una de les mesures que s'inclou en aquest estudi és la reducció de la jornada laboral en dues fases. Una primera reducció de la jornada laboral a curt termini, que seria, en l'informe posàvem la proposta de les 37 hores i mitja, i després una reducció de la jornada laboral més a llarg termini, no? I efectivament la proposta és que sigui una reducció de la jornada sense reducció salarial, no? Perquè en el fons això, des del nostre punt de vista, s'ha d'entendre en primera banda com una conquesta social més, és a dir, com un avenç més en el que és la millora de condicions de treball de les persones, i no només això, sinó com una mesura per solucionar aquest problema que tenim amb el temps, no? Cal destacar, però, que la proposta de reduir la jornada laboral es configura com una de les propostes que creiem que s'ha d'adoptar, no? És a dir, de fet, la proposta la conclusió d'aquest estudi és que cal adoptar una solució més holística i més completa al problema del temps, que inclogui mesures tant de temps de treball, però també mesures de comerç, d'educació, oci, no? Per poder abordar el fenomen de forma completa.
S'han marcat algunes dates, 2026, per avançar doncs, de manera general i obligatòria, i el 2032 ja per establir una jornada màxima legal ordinària, no?
Exactament. És a dir, com comentava abans, la idea o la proposta d'aquest estudi era una reducció de la jornada laboral i l'havíem marcat en dues fases, no? Per què en dues fases? Doncs una primera fase, diguéssim, més a curt termini, de rebaixar la jornada a les 37 hores i mitja, i això el que permetria és doncs, equiparar amb la mitjana d'alguns països de la Unió Europea, equiparant també amb la jornada que s'està duent a terme a l'administració pública o la jornada que tenen reconegudes moltes empreses i molts convenis, no? Per tant, aquesta primera reducció de la jornada, que a més pensem que també pot reduir la dualitat que ara mateix hi ha en el mercat de treball, perquè nosaltres ara mateix al mercat de treball veiem que hi ha dos grups de persones, no? Aquells grups de persones que treballen amb unes condicions laborals més favorables perquè tenen un conveni col·lectiu, no? Que el que fa és millorar la regulació legal i, per exemple, doncs tenen una jornada laboral inferior a les 40 hores o tenen dos dies de descans setmanal, mentre que, per altra banda, després tenim un altre col·lectiu de persones que tenen unes condicions laborals que són les mínimes legals i, per tant, tenen unes condicions de treball inferior. Jo sempre poso l'exemple, estem molt acostumats a dir que el descans setmanal és de dos dies, no? Coincidint amb el cap de setmana, però des d'un punt de vista normatiu, el mínim legal és un dia i mig. És a dir, hi ha moltíssimes persones que només tenen un dia i mig de descans, no? Per exemple, una de les altres mesures que proposàvem en aquest estudi és l'ampliació al descans setmanal a dos dies, perquè entenem que és necessari aquest temps per poder garantir el descans de les persones treballadores.
És evident que suposo que la gent estarà pensant, doncs, clar, hi ha feines doncs, que igual, no sé, ara no sé, ve al cap doncs, la gent, els serveis dels hospitals, etc. No sé si, clar, la gent deu pensar cada un en el seu sector una mica, no? No sé si això aniria a depèn de sectors o hauria de ser homogeni o com aniria això.
Val. Jo crec que aquest és un punt molt, molt, molt rellevant, no? És a dir, la proposta que surt d'aquest estudi és una proposta, diguéssim, comuna, no?, per tots els sectors de l'economia i totes les feines. Ara bé, hem de tenir en compte que el temps de treball, això ja succeeix en l'actualitat i la idea és que es pugui continuar fent així, el temps de treball o la jornada laboral màxima es configura com una mitjana a nivell anual. I la norma laboral ja permet, i insisteixo que la idea és que la regulació també ho pugui continuar permetent, ja permet el que s'anomena la distribució irregular de la jornada. És a dir, que tu hi ha alguns períodes que treballes més, inclús per sobre de la jornada laboral màxima, però hi ha altres períodes que treballes menys, de tal manera que la mitjana anual pues, respecti aquesta jornada màxima, no? Clar, amb aquelles empreses que tenen torns continuats, no?, o que tenen una producció les 24 hores i que, per tant, han establert un sistema de torns, clar, és veritat que la jornada laboral diària de 8 hores cada dia, no?, 8-8-8, encaixa perfecte amb aquesta producció, amb aquesta oferta del servei les 24 hores. Llavors, aquesta idea que estava comentant de que es pot establir una distribució irregular de la jornada permetria continuar amb aquesta organització del treball, és a dir, continuar fent torns de 8 hores, les persones estarien fent, per exemple, durant un període de temps torns de 8 hores, i després, una altra, no, la segona meitat de l'any, per exemple, haurien de treballar menys, de tal manera que la mitjana de l'any es respectés aquestes 37 hores i mitja. O sigui, el que vull dir amb això, i potser no m'he explicat bé, però el que vull dir és que l'actual regulació de la jornada de treball ja permet molta flexibilitat perquè l'empresa pugui agafar la jornada laboral i adaptar-la a les seves necessitats productives. I sens dubte, la manera més òptima des del meu punt de vista, no?, per aconseguir aquesta flexibilitat és pactar-la en conveni col·lectiu o pactar-la amb les representants dels treballadors, perquè d'aquesta manera es permetrà encaixar de forma, podria dir, pràcticament perfecta doncs, aquests interessos empresarials, no?, d'adaptar el treball a les seves necessitats productives, respectant a la vegada els drets del descans i la conciliació de les persones treballadores. És a dir, la flexibilitat, hi ha moltes opcions per la flexibilitat i la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja no necessàriament va en contra d'aquesta flexibilitat. Simplement, doncs, que, bueno, caldrà tornar a veure com es fa doncs, l'encaix d'aquesta reducció de la jornada en aquells sectors en què, per exemple, tenen no, un servei continuat les 24 hores.
De fet, pot sonar que sigui una cosa que no s'ha fet mai, però aquí a l'Estat hi ha polítiques que estimulen anar cap a aquesta direcció, no? No sé, com un programa d'ajudes del Ministeri d'Indústria a través de l'Escola d'Organització Industrial, per exemple, o un programa que hi ha a la Generalitat, no? Vull dir que ja hi ha exemples de que es vol anar avançant cap aquí, no?
Sí. Jo crec que realment la reducció de la jornada laboral és un debat que fa molt de temps que està sobre la taula i que no només a nivell sindical, sinó també en altres països a nivell europeu ho hem vist. I realment, des del meu punt de vista, crec que cal avançar en aquest camí. No? És a dir, la tecnologia, per exemple, doncs, ha augmentat moltíssim la productivitat i també és molt important, doncs, des del meu punt de vista, no? que aquest increment en la productivitat també es pugui revertir en millora de les condicions de treball. No? I una d'aquestes pot ser no només incrementar salaris, sinó també doncs, millorar el temps de les persones. I a més, m'he identificat que en el cas de l'Estat espanyol hi ha un problema especialment greu amb el que és la configuració i l'ordenació del temps de treball, doncs una reducció de la jornada laboral permetria, a més d'aquesta conquesta social, doncs permetria intentar solucionar o posar un inici de solució per garantir uns horaris de treball més saludables.
No sé, Anna, és que ara m'ha vingut al cap. No sé si això entraria en conflicte, per exemple, amb el que són els treballadors autònoms, és a dir, una persona que tingui una botiga i que li digui, no, és que has de tancar a les 7 per la conciliació. No sé si m'explico.
Molt bé, i tant. Aquesta és una pregunta molt, molt interessant perquè sí que és veritat que és un dubte que es pot plantejar, no? La jornada laboral, ara mateix, la de les 40 hores i la proposta baixar a 37 hores i mitja, afecta només aquelles persones que tenen una relació laboral. Uh-huh. Per tant, ara mateix no afecta a les persones que treballen per compte pròpia o les persones que poden tenir una empresa i que tenen treballadors a càrrec. Ho dic perquè això és molt rellevant, és a dir, aquestes persones no veuran afectada la seva activitat, per aquesta modificació. Es veuran afectades les persones que tenen una relació laboral. Llavors sí que és veritat que aquella persona que té un negoci, té una empresa i té a persones contractades, doncs sí que és veritat que respecte d'aquestes sí que veurà la seva jornada reduïda. Però la de les persones que treballen per compte pròpia, aquesta jornada no es veu alterada, perquè de fet ara mateix no hi ha una jornada laboral màxima tampoc per les persones que treballen per compte propi.
I aquest, si no seria només un impacte a nivell laboral, sinó en altres àmbits, no? Per exemple, en la societat, no?
En l'estudi nosaltres recalquem molt aquesta idea de que el problema amb el temps no només és amb el temps de treball, sinó que tenim un problema amb el temps en termes generals, d'acord? Uh-huh. I que això ens impacta a diferents àmbits de la vida, no? Per exemple, no? Com a conseqüència, no, de retrasar l'hora de sortir del treball, es retrasa l'hora de sopar, retrasa l'hora d'anar a dormir i, en conseqüència, per exemple, de mitjana dormim 20 minuts menys que el resta de la Unió Europea. No? I això té impactes, després, per exemple, en rendiment escolar, per exemple, o en productivitat. No? És a dir, realment, en l'informe posem molt èmfasi en la idea de que hi ha un problema del temps en temes globals, no? I per això la reducció de la jornada laboral s'ha de veure com una mesura més. És a dir, és impossible que la reducció de la jornada laboral de mitja hora diària solucioni tots aquests problemes. És un pas més, és una petit avenç, no? Per intentar anar cap a uns horaris més saludables. Però insisteixo en aquesta idea, que el que cal és abordar la problemàtica de la falta de temps, no? O dels usos del temps, s'ha d'abordar de forma molt més completa i holística i que s'incloguin mesures diguéssim, que toquin a molts àmbits. Sí que és veritat que, bueno, doncs, reduir el temps de treball de tal manera que les persones surten, no? Anem a suposar, o per simplificar-ho, surten mitja hora abans, sí que pot tenir una mica de benefici respecte a la qualitat de vida d'aquestes persones, perquè potser no hauran de córrer tant per anar a buscar els nens, potser podran anar a buscar els nens, potser podran anar, jo què sé, a comprar al supermercat de forma més relaxada, potser es podran apuntar al gimnàs, no?, que fa tant de temps que pensaven apuntar-se i no trobaven temps. És a dir, sí que és veritat que pot tenir una petita millora respecte a les vides individuals de les persones, però torno a insistir en aquesta idea, és una mesura, una de les moltes mesures que es proposen en l'informe, perquè realment per solucionar el problema del temps i avançar cap a uns horaris més saludables s'han de tocar moltíssimes tecles, no? I aquesta és una de les tecles que s'ha de tocar.
Que va relacionat, jo ho hem vist fa poc, no sé, per posar un exemple, doncs, partits de futbol que acaben quasi a les 12, programes en la seva, el programa màxim, diríem, no, els programes més desitjats, el que comencen tardíssim, tot això també, clar, genera això, no? La gent va, el que deia abans, no, Anna, que van a dormir tard, doncs que tot és una mica una roda, que s'hauria, inclús cada vegada hi ha més comerços d'aquests que tanquen molt més tard, és a dir, que tot això també hauria d'anar una mica lligat, o no?
Exactament, sí, tant. De fet, amb l'objectiu d'assolir uns temps més equilibrats, en aquest informe que es va preparar des de la Time Use Initiative, s'inclouen moltes mesures a nivell laboral, però també s'inclouen mesures en temes de serveis públics, educació, mobilitat, comerç, oferta audiovisual, no? També, i el que comentaves, doncs una de les mesures és avançar el que és l'hora del prime time de la televisió, perquè sí que és veritat que això té un efecte de retrasar l'hora d'anar a dormir, no? I ens podem pensar que retrasar l'hora d'anar a dormir o dormir 20 minuts menys, que té un efecte menor, però realment té unes implicacions sobre la salut de les persones molt, molt, molt rellevants, no? Hi ha molts estudis, jo no, amb això no soc experta, però en el marc d'aquest equip de treball que s'ha format en el marc de la Time Use Initiative he pogut conèixer moltes persones que ho han investigat, i hi ha molts estudis que ho relacionen, per exemple, falta d'hores de son, ho relacionen amb rendiment escolar, per exemple, o ho relacionen entre els adolescents, es relaciona, per exemple, en el bon humor o l'estat d'ànim de les persones, el fet d'haver dormit suficient, no?, la nit anterior. Llavors, realment, ens pensem que és una cosa menor, perquè potser a vegades a nivell social s'ha minimitzat la importància del son, però que a nivell mental i físic és molt important, no?
Doncs Anna Ginés i Fabrelles, professora titular de Dret del Treball a ESADE, moltes gràcies per avui explicar-nos tot això relacionat amb aquest estudi que es basa la proposta de reducció de jornada laboral. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Molt bona tarda, Anna Maria.
Molt bona tarda, Carme.
Tot bé?
Tot bé.
Perfecte.
Molta calor ja.
Sí, no?
Però tot bé.
Però no ens queixarem. Quan fa calor,
no
fa calor.
Queixarem.
Quan plou, plou. I
no ens
així anem fent.
Perquè tampoc en traiem res de queixants.
No,
vull dir, no val la pena.
No,
no, la
no
pena.
Podem teledirigir al clima.
Per sort.
Anem a Sabadell. Míriam Ucendo, mestra i activista, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, bé. Contenta amb la calor i patint una mica amb l'al·lèrgia, però bé, prou bé.
Bueno, mira, ja som dues.
Ja anava a dir, ja et veig que crec que això que estic escoltant és al·lèrgia.
Sí, és pura i dura.
Oh, al·lèrgia. Els que no tenen aquest any.
Horrorós, però sí. Vaja, ho suportarem com puguem.
Sí, i tant.
Juan Merino, activista i jubilat, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, bé. Aquí, suportant ja la calor.
Suportant.
Suportant.
Què hi farem? Mireu, Blanca Serra és el nom de la primera persona que ha declarat, ho va fer ahir dilluns, davant la Fiscalia de Memòria Democràtica i Drets Humans per les tortures que va patir durant el franquisme i la transició a la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Via Laietana. Avui parlem d'una dona que té ara mateix 82 anys, que és activista independentista, que l'han torturat fins a 4 vegades física i psicològicament entre els anys 77 i 82, 1982. Benvingut sigui, però jo no sé si preguntar-vos si tot això ja arriba una mica tard.
Pues sí, arriba no una mica tard, molt tard. molt tard. Aquí, quan se va fer la transició, el que va quedar molt clar que els beneficiats de tot això van a ser los precisament els culpables. Los culpables de la dictadura, los que nos tuvieron 40 años masacrándonos por todos lados. Y bueno, y después, pues claro, la continuación, porque no se van a depurar policía, no se van a depurar jutge, todo va a continuar igual. Fins a l'any 82, que estava con la Blanca, que estaven, bueno, i el 92, que abans parlaven, el 92 també, aquí a tothom en aquest país, ja, inclús la democràcia, a tothom que no agafaven era terrorista. I si tenia...
I si no ho eren, se li aplicava la llei antiterrorista.
I se li aplicava la llei antiterrorista. I si passaves per Via Laietana, després de les pallisses que te donaven a la Via Laietana, pues després passaven, pues bueno, a la direcció, en la Puerta del Sol, lo que és avui la donde está la Ayuso, que no sé cómo decirlo, la Puerta del Sol, la Dirección sí. General de Seguridad, que era basta sí. Esa la
comunidad
la Comunidad de Madrid, uh-huh. O sea, aquel edificio de la Comunidad de Madrid. Ve, no ha cambiado, o sea, las cosas continúan igual, seguían la gente con la sembra que ahora no hay tan maltratas como habían abans, pero bueno, ni un y dos lo que ha pasado, porque son miles y miles de personas y donas. Molta dona.
Sí.
Ara, digues, Míriam.
Que quan vaig llegir el titular, la jura Via Laietana, jo vaig pensar en 2017, perquè aquí a Sabadell van acabar diverses persones, però en concret dues persones que van ser torturades, tant psicològicament com físicament, van acabar a Via Laietana. I quan he començat a llegir la notícia era com ets. No és tan diferent el que vam viure fa 8 anys del que es va viure... evidentment amb molta més sarna i molta més quantitat de persones als anys 70 i 80, però ostres, no? Veure aquest reflexe de la societat dels anys 80 en la societat del 2017 i com persones properes van patir aquestes tortures i que ara s'estan reparant allò dels 70-80, penso, quan es repararà el que va passar el 2017? No sé, penso que és molt important lluitar per aquesta memòria històrica i memòria democràtica i que malauradament s'ha reparat tard, però s'ha reparat. Però, ostres, donem-nos vida, perquè hi ha molta gent que està viva, està passant-ho molt malament, té molta una motxilla psicològica molt gran, i que això s'ha de reparar ja. O sigui, el del 2017 s'ha de reparar ja. Passem, evidentment, per davant tota aquesta gent dels 70 i 80, però, ostres, sembla que Via Laietana és un lloc que no s'hi va a passar-ho bé.
Sí, sí. No, o com a mínim, Míriam, que els casos del 2017 no triguin tant com aquests que estem, que estem parlant,
sí, que han passat 50 totalment. Anys ja.
Sí,
50 anys es commemoren de la mort del dictador.
Del dictador de
Franco, però és que sembla que va ser ahir o abans d'ahir, ara ho parlàvem amb el Juan, que estem parlant de casos que s'han produït el 82, quan Espanya s'estava organitzant el Mundial de Futbol. Del 92 també, amb els Jocs Olímpics.
Sí, el major olímpic.
En les rondes i la gent allà morint en les garjoles.
O sigui,
que a part per una ideologia, no? És que sembla surrealista que encara no, que es tanqui a la gent per la mateixa ideologia l'any 77 i l'any 2017. Sí. No té cap absolut sentit. I que i sota la llei antiterrorista, a més...
Exacte.
Que té tela, la llei antiterrorista. Bona, deixem un moment a l'Anna Maria, que així completem les intervencions.
No, que un cop més aquest país arriba tard. Vull dir, arribem tard a tot. I això, doncs estem arribant tard. Jo vaig sentir la Blanca, les declaracions que feia sortint de declarar, i la veritat és que quan va dir que no confiava gens en que el seu cas tirés endavant, realment això és molt penós. Vull dir, una persona que està declarant d'uns fets que van passar fa tants anys, que a més va ser detinguda amb la seva germana i que la seva germana ja no hi és, i que ella mateixa no confiï que això es tiri endavant, realment, vull dir, tenim una justícia que ara diria una paraula que és molt altisonant i no val la pena dir-la per antena, no? Però la diria tranquil·lament. I realment, vull dir, és que ja no és tan sols això, o com deia la Míriam, persones molt recents que esperem que no tardem 50 anys a netejar-los els expedients, però en Xavier Antic, vull dir, reclamava memòria, per descomptat, però reclamava veritat, justícia i reparació. Que això no crec que, no sé, però no crec que les quatre demandes arribin a bon port. No sé el per què, però em dóna la sensació
que algú es
perdrà pel camí.
No repara això.
Ja fa anys que
no repara.
El PIN te'l poden posar de, vale, ja ets bo, però sí. Ja no ets terrorista, no. Ok, vale,
no.
Però no hi ha una reparació de la part interna, emocional, familiar, estructural d'aquella persona. L'has destrossat la vida.
Clar, i a més, és una vergonya que tinguem aquella comissaria al mig de Via Laietana, a metres escassos de plaça Sant Jaume, que tots hi passem per davant quan anem a Barcelona per qualsevol motiu. És una vergonya que encara estigui allà i no sigui un centre de memòria històrica.
Hauria de ser un centre de memòria històrica, un museu.
Vaja, és que és...
Fixa la idea que han tingut, que diu bueno, que aquell edifici poden estar los dos, o sigui que... quina burrada,
no.
O sigui, que això ja és massa.
No.
Sí, bueno, però fixar-ho per un moment...
Les persones represaliades i que han patit tortures en aquell espai no poden entrar per la porta flanquejats per Policia Nacional. És que això
pel
ja és...
Propis, clar, és pel verdugo.
És pitorrejar-se de la gent,
Ara, precisament, cada tercer dimarts de cada mes hi ha concentració allà davant d'això.
Sí.
I ara jo li deia a la Carme, jo he estat un parell de vegades allà. Escolta, los que están allá, la policía que están allá, como si això fos un festival, ¿sabes?
Sí.
O sea, bueno, lo están pasando bomba los tíos, ¿eh? Y están allí, que están parlant, y hay gente que parla de que han pasat allá por comisaría, y lo que le han fet, se dio los nombres de los inspectors, tota aquesta gent.
Sí.
Però mirad lo que vosotros dirías, que bueno, ahora sí con lo de la Blanca, que sí, que l'han agafat allá, pero fa un parell de meses o cosas así, al Carles Vallejo, que era un dirigent de Comissió Obrera de la SEAT, també, o sea, també l'havia denunciat, i bueno, van estar a Madrid i nada, i ja ha sido denegat. O sea, vull dir que se agafen com pinça. Jo no sé si és que aquí han fet bon treball los de Irídia, que està l'Anaïs Franquesa, que per ser
l'Anaïs Franquesa,
que per ser de la Floresta.
I sort de projectes com Irídia, perquè si no sí que estarien venuts i venudes totalment al que és el sistema judicial, perquè no hi ha advocats d'ofici que estiguin tan preparats i preparades com aquestes persones que estan ajudant d'una manera altruista. Bueno,
o sigui,
increïble,
veig tant optimisme en la possibilitat que això realment tiri endavant o serveixi de reparació, que jo no sé si penseu que aquesta primera declaració de Blanca Serra servirà perquè s'animi algú més.
Sí,
és que
bueno,
ni ella
és possible.
Mateixa,
és possible, però serà com tot. En Extremadura, per si va sortir una notícia ara, precisament els d'allà de la Junta d'Extremadura s'han presentat amb una excavació que estan fent per a de los restos de gent que hi ha un cementeri per a buscar los ossos. Bueno, s'han presentat allà quan ells mateixos l'han denegat la llei allà, no l'apliquen la llei per res. I ara van con tota la cara dura i se presenten allà, diuen, bueno, no, venim aquí con las familias, però què veniu vosaltres?
Per què?
Eso te da un ejemplo, y esta es del PP, la Guardiola, eso te da un ejemplo de cuál es la mentalidad de aquesta gent. No, o sea que lo más probable es que, bueno, continúe lo de Blanca, a lo mejor tendré la sort de que surti alguna altra, però lo veo molt difícil que això tiri endavant, molt difícil.
I després hi ha una altra qüestió que també comentava la Blanca Serra, i és la seva doble condició de dona i catalana.
Sí.
Importantíssima, doncs, precisament per rebre aquesta repressió.
Fixa, en l'any 82, quan va ser detinguda, ella va estar, o sea, per l'apologia de la grida de la rebel·lió, portava una pancarta que no es ponia independència. Va estar 2 mesos a la càrcel de la Trinitat i va sortir sense càrregues de ninguna classe. 2 mesos.
Però
dos
que precisament mesos. Aquestes dues condicions
sigui
més càrrega per ser reprimit, com ho veieu, Anna Maria?
Home, nosaltres vam estar escoltant una xerrada que vam organitzar a les Anastàcies, una sèrie de dones represaliades a Via Laietana, igual com vam estar escoltant les dones del Sindicato de la Mujer, que ens van fer esgarrifar, i realment compares les vejacions que van patir un home amb la mateixa condició de la dona, per exemple, doncs jo que sé, per ser del SUC o per ser de Comissions, sí, o per ser independentista, i no tenien res a veure amb el que va patir la dona, amb el que va patir l'home. Res.
Clar. Hi ha però un tema de gènere molt important en aquests abusos, vull dir, les 13 roses també, que van ser aquestes germanes assassinades... quan ja hi havia en l'últim instància de la dictadura, vull dir...
Sí, sí, així és.
Com elles.
I aquí a Badalona, la Carme Claramunt, que la, vull dir, en el camp de la bota la van fusellar, i aquella noia no havia fet absolutament res, ni pertanyia enlloc, vull dir, va ser una denúncia d'una veïna.
O germanes de, parelles de, no?, que no estaven implicades en cap causa en concreta, res, però només per ser familiars de...
Si voleu saber de més dones, que han passat moltes dones, però de tota classe i condició social, per Via Laietana, aquí tinc un llibre que el vam presentar nosaltres allà en la Floresta, de Gemma Pasqual i Escrivà, que es diu Torturades.
Sí, sí, que és el que nosaltres
22
vam
dones,
fer la xerrada.
Va vindre i bueno, llegeix el llibre i te dones una idea de lo que feien con les dones. Com tu dius, no té res que veure con, també con lo que feien con los homes. Per això, per la...
Suposo que és el poder del macho ibérico, no? Sí. Encarnat en
policia, doncs que... I les violacions, evidentment, que hi havia.
És lògic.
Hi ha una frase de la Blanca Serra, que quan una de les vegades que l'havien detingut, el policia li va dir al policia: vull un abogat. I el tio va dir: el abogat teu soc jo. Paf! I la va soltar ja una hòstia. O sigui, així, en este plan, o sigui, només que arribar a comissaria, ja, pumba.
Quina impotència i quin de tot, no? De dir, que estic aquí per un pensament, per voler que el meu país doncs no sigui reprimit, poder parlar amb la meva llengua, poder fer pantomàquet i fuet, és que sembla...
I en una altra de les detencions que la van portar a Madrid, al final la van soltar també sense càrregues i sense res, i sin paper. Però la van agafar i la van deixar sola allà al mig de Madrid, sense res. Sense paper, sense diner, sense res. Ja s'esperarà. O sigui, aquesta ha sigut l'actuació que hem tingut aquí durant aquests anys de la policia. De la policia con la complicitat de los jutges també. Perquè el nostre company, el Ramon Piqué, de la Floresta, que va ser detingut en el 92...
Operación Garzón.
A l'Operación Garzón, se va presentar delante del jutge Garzón i li va dir: escolti, que tinc aquí el poble trencat, tenia la cara trencada, I el tio no va fer ni cas, ni lo va mirar, ni lo va mandar al metge, ni res. O sigui, hi ha complicitat per part de tot. I era el Garzón, que aquell se ve que és molt...
Almenys,
muy progressista.
Sou optimistes, almenys pensant que actuacions com aquesta, declaracions com la de la Blanca, i si hi hagués d'altres, doncs per com a mínim transmetre a generacions més joves, no?, tot el que va passar en aquella comissaria.
El que s'hauria de fer és un ressò mediàtic com caldria sobre aquests temes, per tal que sobretot la gent jove doncs arribi a tenir aquesta informació, perquè queda com, a vegades penso que són temes molt importants i que queden totalment dissolts entre altres notícies, com que si Melody ha guanyat o no ha guanyat Eurovisió. Que em sembla molt bé i que és necessari també, evidentment, bla, bla, bla. Però, no sé, crec que a vegades s'hauria de fer més bola a aquests temes que al final són importants per tal de formar-te tu com a persona i en relació a la memòria històrica del teu país.
Sí, bueno, és que...
Jo espero que no tot acabi amb uns titulars, vull dir, espero que això es tiri endavant i que altra gent s'hi pugui afegir, però clar, hi ha molta gent que ja no hi és.
Exacte, aquest és el problema.
Això havia que portar...
Però llavors tindrien... tindrien que acceptar que les generacions d'aquestes persones, vull dir, els fills o els nets, pues, ho tiressin endavant, escolta'm. I si es tenen que presentar 6.000 denúncies, pues es presenten 6.000 denúncies.
Bueno, és que precisament són els nets els que estan traient totes aquestes coses. I és que hi ha molta gent que ha mort ja, que som gent gran que han passat tota aquesta vicissitud i ja estan desapareixent, no? I això havia que portar-lo als col·legis. Hay que portar, pero claro, entonces aquí tenéis luego de tenéis la dreta extrema y la que y la yo no sé qué més que automáticamente diuen que això és
per això dèiem al principi Juan que en alguns casos s'arriba tard.
Sí, en alguns casos massa tard.
S'arriba massa tard.
Massa tard. Sí.
Molt bé, doncs deixem el tema. Anem a parlar de l'altra qüestió que us proposava, que té a veure amb el reciclatge, amb la reutilització, perquè ja trobem en alguns supermercats algunes opcions que el que fan és incentivar doncs, que la gent pugui doncs, retornar envasos. No sé si vosaltres en la vostra pràctica diària us heu trobat amb algun exemple en què realment s'incentivi el consumidor a optar per la reutilització d'envasos, de packs o del que sigui. Vinga.
Jo el que estic desitjant és que vingui una altra vegada el drapaire. Sí, perquè és que de veritat, quan jo era petit, portava les ampolles, t'ho donava el calé, lo sentis que sigui, i ja està, recogia els diaris, te lo pagaven tot, i avui no hi ha res d'això.
Sí.
I el que hi ha és un negoci enorme a través del reciclatge, el que hi ha muntat.
I Ecoembe és el number one.
Exactament. I, bueno, podíem fer el que penso, que és en Alemanya, que ja hi ha unes màquines, hi ha màquines que hi ha, que tu posa l'ampolla buida i te dona los centis.
És exacte. Sí. Bueno,
però que és a Suïssa o a Suècia ho fan a les estacions de tren. És que tinc dislexia amb Suïssa i Suècia, perdoneu, amb els noms. Doncs hi ha com a les estacions, si tu recicles, et van donant bitllets gratis o et redueixen el preu del bitllet. Llavors fas com un doble win-to-win d'aquests, no?, amb el tema de la sostenibilitat, perquè fomentes el transport públic i fomentes el reciclatge dels envasos.
Clar.
Està molt bé.
I mira tu, aquí, a anys llum que estem d'això, és quan les mateixes empreses estan demanant que fins a l'any 2030 la llei no entri en vigor.
Sí.
Quan tenim una agenda 2030, que tot això ja tindria que haver estat solucionat.
Sí.
I bueno, ara són les mateixes empreses que t'ho estan demanant d'allargar-ho. Una llei que vull dir que fa 2 anys que està aprovada, i ara fins al 2030.
Diuen que encara no estan preparades.
No estan preparades.
No estan preparades. Bueno, escolta'm, és que clar, aquest país no estem mai preparats per res.
És que
per res.
Espanya és diferent. Nosaltres aquí reciclem, i a sobre paguem. A part de reciclar, paguem. No, allà en Europa reciclen i les donen a ells calés. Per això dic que és el negoci que ha muntat tan gros, o sigui que aquí hi ha milers d'euros, milers de milions.
Precisament, diríem que les polítiques públiques s'han centrat molt en el tema del reciclatge, però en canvi, en el tema de la reutilització,
no.
Encara estem a les beceroles.
Exacte.
No? Però a mi em fa molta gràcia, perquè jo recordo des que era alumna de l'escola, o sigui, el 92, 93, a l'escola ja feien projectes de reutilitzar les 3 R's i dic, encara estem aquí?
Si han
passat 32 anys des del moment que vaig començar a escoltar això, i encara estem aquí. I realment l'únic lloc on realment faig un ús, bueno, reutilitzar els envasos és a la perruqueria. Aquí al Leluc de Sabadell fan, si compres allà els xampús i les mascaretes i tal, si tu t'emportes l'envas i el tornes buit, te'l reomplen el mateix. A veure, és un xampú, allò no es fa malbé, no? Vull dir que no hi ha unes bactèries, no?, que es puguin podrir com pot ser un aliment. No sé, hi ha
molt interessant.
Llavors, clar, a més són xampús i tal, que també tenen ja per si menys plàstics i menys parabens i tot el rotllo aquest, que contaminen menys, i llavors et costa més econòmic, també, perquè només estàs comprant el contingut, no el continent, no? I penso que està bé, és una proposta bastant bona i que hauria de poder-se fer altres àmbits
sobretot amb coses que no són perecederes, no? Diguem, com pot ser la llet, que pot ser costa una mica més. Sí.
És que, a més a més, vull dir, vas al súper i si algun cop... Jo normalment vaig amb carro o amb bosses de roba, perquè en tinc moltes de bosses de roba i així també les vaig servir. Però si algun cop allò és que te l'has deixat i compres una... Normalment, si la tenen de paper, la compro de paper, però si no en tenen i és d'aquest plàstic reciclat, doncs bé. Però és que llavors arribes a la fruiteria i està tot envasat en plàstic. I arribes als embotits i està tot envasat en plàstic. I dius, aviam, aquí hi ha alguna cosa que rellisca, no? Et fan pagar una bossa que, a més, és reciclada i, en canvi... generes una quantitat d'envasos
Anna Maria,
quan arribes a casa i comences a posar les coses a la nevera.
Dic que potser ens hauríem de tornar a acostumar a... Oi que el pa el comprem al forn, la carn a la carnisseria, els embotits a la xarcuteria.
A la xarcuteria.
Clar. Sí, cada vegada
queden més comerços d'aquest tipus, Tot ja és al supermercat i té gran...
Però en canvi han tornat les botigues a granel.
Sí.
Sí, i tant.
Sí, però amb uns preus també, vull dir, és que ens anem d'un lloc a l'altre, vull dir...
Aquí el més tonto fa rellotges, no?
A granel per pobres. Sí. Que sembla que
això recordo...
has de tenir un d'això adquisitiu increïble.
Sí. I jo me'n recordo que, clar, jo ja tinc una edat i anàvem als mercats municipals i les peixateries. El peix te l'embolicaven en paper. En paper inclús de diari. Allà et col·locaven el peix, no?
Sí, sí, sempre
penses,
ha sigut així.
I ara, mare de Déu, t'ho posen en una bossa, en una altra bossa. A la caixa t'ho posen en una altra bossa.
Ara,
dius,
tampoc,
bueno,
com els diaris que estan comptats, haurem de portar l'ordinador al portàtil perquè ens emboliquin el peix.
Perquè no hi ha diaris.
A nosaltres, aquí a Sant Cugat, se nos presenta un estiu molt maco.
Per què?
Home, pues ve el canvi ja d'empresa per a les escombreries, no? I per al reciclatge.
Fantàstic.
Que això serà fantàstic,
Molt bé, ja veurem com ho hem de fer.
Al setembre tenim per parlar d'això perquè serà gros, però grossa, la que se formarà aquí.
Va, bé,
a veure,
doncs,
com vas per la floresta con una targeta d'aquesta per obrir...
Intel·ligent per obrir
el container. Si moltes vegades he de pensar, diu, però aquesta gent són intel·ligents?
Molt bé, doncs, senyores i senyor, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa avui a la tertúlia. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Vinga, bona
tarda.
Gràcies,
bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole, and I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out.